poden enterrar amb mortalla i directament a terra. També et pots fer monjo.
Doncs pots, mira, potser que em faci monjo.
Monjo xino.
Potser tinc aquesta possibilitat. Perquè això m'ho van explicar a Egipte, que... Bueno, m'han explicat un musulmà que va portar una mesquita, vam estar allà fent unes coses, fent una reflexió, i si el teu cos, quan has mort, toca a terra, és molt més pur que et cremin o que et posin en un prestatge.
Sí, senyor.
Traspasses millor de terra...
A on?
Com que on?
On traspasses?
Pues traspasses al més enllà, noia. Vols un
croquis.
Un croquis. Jo el tinc claríssim, que vull cendre i que m'ho llancin en un Lidl de Catalunya. Això és...
Això és el més friqui que he sentit fa temps. Les teves cendres llançades amb un Lidl.
Sobretot en tots els prestatges de productes de llum.
Home, no, això no es pot pas fer.
En los jardines.
Ja ho sé, no es pot fer. Per això, per aquí ha hagut un merder, perquè ha hagut una dona que ha llançat la cendra del seu germà...
Al Lidl?
En una piscina. I sembla ser que la cosa està complicat, la cosa. I, a més, m'he assabentat
d'on
no es pot llançar la cendra. Està prohibit.
No, es que está prohibido lanzarlas, no se pueden lanzar en lloc.
Escoltem.
Ibiza, por la secuencia que vamos a ver a continuación. Es el momento en el que una mujer comparte en sus redes sociales un vídeo en el que dice estar esparciendo las cenizas de su hermano.
En una piscina, sí. En un hotel, en Ibiza, en plena fiesta y con música electrónica. Y ojo, porque un acto como este, en España, lleva multas y pueden llegar hasta los 60.000 euros.
Fíjate.
Vamos a hablar con Arturo Varela, propietario de una funeraria.
¿Dónde se pueden esparcer las cenizas fúnebres de nuestros seres queridos? ¿Dónde está permitido y dónde no está permitido?
Bien sea cementerios o que están habilitados, que tienen una acreditación sanitaria donde tú puedes esparcirlas, pues no hay ningún problema. Después sí que es verdad que a nivel sanitario cada comunidad autónoma tiene una serie de normativas, pero por norma general tú no puedes esparcir las cenizas.
¿En el mar se pueden esparcir las cenizas?
A nivel legal, yo creo que no. ¿Qué pasa? Aquí no siempre el sentido común. Una piscina privada, en un club privado, evidentemente sí. No es el lugar donde esparcir las cenizas de nadie.
Pues las cenizas encarna
claro.
Sánchez, la
tiraron en el mar con el barco de Jesús Gil en Marbella.
Sí. Pepe Tous també.
Claro.
Va anar amb una
barca. No, hi ha molta gent que... Per cert, ja per acabar...
Els xinus.
No, dic...
Tenen els millors cotxes, els xinus, BMWs, Mercedes, Jaguar, Pontiac, BMWs, Mercedes, Audi, i tots els xinus, eh?
Hi ha un xino amb Teslas.
Teslas, també, Teslas, BMWs.
Teniu una falera amb el Tesla que...
És que ho trobo preciós.
Jo el trobo un... És un Twingo elèctric.
No.
Quin cotxe més despullat? Veus el tablier i et poses a plorar. No té cap extra, és... una pantalla, sí. Es deixeu entabanar per una pantalla,
no.
Que tu t'agraden les pantalles mega grans que tens a casa teva, vius amb una pantalla, o sigui, vius dins, tu arribes a casa teva i la porta, tu tens muntat una porta, el robot
que has muntat a casa meva,
la porta, tu arribes a casa teva i la porta és una pantalla, sí. I vius dins la pantalla.
Exacte.
Sí, clar.
Però mira, el Tesla té una cosa,
la nevera i tot això està dins la pantalla.
Sí, la nevera em diu que exactament els productes...
I t'has deixat entabanar pels Tesla amb aquesta pantalla i que anem allà...
Saps el que fa el Tesla? Si tens un gos, per exemple, el deixes dintre perquè te'n vas al súper a comprar, hi ha l'opció gos Tesla. Llavors
veus la pantalla... El gos agafa el cotxe i te'l porta al súper.
A la pantalla et diu soc el gos, tinc l'aire condicionat col·locat, o més o menys, no sé què. Avisa a la gent de fora que hi ha un gos dintre que està bé i que li col·loca el Tesla, li posa l'aire condicionat a la temperatura.
I els xinos també tenen Porsche, Maseratis, BMWs, Mercedes...
Bueno, tornant al tema de la mort... a veure, podeu fer els plans amb les vostres asseguradores o podeu plantejar-vos què passarà amb vosaltres, però atenció al que apuntava 5 anys abans de morir Stephen Hawking al voltant d'un teorema fundamental. Stephen Hawking va advertir 5 anys de morir que la Terra es convertirà en una bola de foc aproximadament en el 2600.
Bueno, no hi serem.
No ho veurem pas.
2600.
No hi serem.
I
bueno,
no hi serem. Va alertar de l'aniquilació de la Terra amb una gran explosió i que els humans han de buscar un altre lloc on
Mart,
viure.
Mart, però això estan fent allà proves a Mart, no?
Mart. Sí, per això t'ho dic, que pots anar pensant com t'enterraran o si no val la pena, perquè quedaràs...
Cendres.
Quedaràs incinerat.
Escolta, em queda només un últim apunt.
Calla.
De Stephen Hawking, de buracos negros e cousas deste tipo, pues, sabe moito.
Pues claro que sabe.
Pero de aliens non ten nin puta idea.
Tú sí que no sabes nada.
Bé, y para acabar, Dote,
eso no te gusta que te pongan sondas anales.
Ay, pues, aquest, ¿cómo sí, lo sabes?
Sondas anales. Que te salda las sondas anales.
Sí, sí, que... sí. Le encantaba, le encantaba.
Dote.
Le encantaba explicarlo también.
Sí, sí,
no
sí. Para sí
bueno, a ver, sí. A sonda anal, o principio doe, pero... ¿Veos? Una vez que repiten y tal, venga, no hay problema ni nada.
Le va a trobar, sí, ya al final la sí. Sonda no tocaba parets.
Bé, doncs per acabar, estan fent els últims càstings per Operació Triunfo, que això arranca, atenció, aviso a la població que estigueu preparats, perquè em diuen que seria la última setmana de novembre que començaria OT per Prime. Estan fent càstings, s'han anat a Lleida. Atenció a aquesta concursant, que no és de Lleida.
No hi haurà temps per veure OT, eh?
Sí, home, sí.
Jo, a casa... no, és que arriba d'un punt que jo ja no tinc...
O sigui, és la còpia d'Eufòria.
Hem de veure no, tantes tu... coses no, perdona, que ja perdona. No dona temps a veure tanta cosa.
Et vaig dir una cosa. Tu, a partir d'aquí 3 o 4 setmanes, a partir de les 10 de la nit, tu estàs out. Perquè amb el ritme de feina...
Ja ho estic, ja ho estic ara.
Tu a les 10 estàs mort.
Sí, ara ja estic a dos quarts d'onze ja estic out.
És a dir, tu l'endemà, sí, sí. A la meva secció, no t'hauràs enterat no. De res, perquè, evidentment...
Però tu l'has de portar els millors
talls. Per això.
A veure,
aquesta noia...
Jo no m'ho miraré perquè és la còpia d'Eufòria.
Ara.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues mira, muy bien, ¿y tú?
Ay, yo muy bien. Gracias por preguntar, Noemí. Qué maja. Yo me llamo Aina... Tengo 19 años y soy de Palma de Mallorca. En Mallorca estoy muy bien, ojalá volver, porque estoy viendo en Lleida, que es una ciudad que huele a mierda, de verdad.
¿Cómo?
Tú llegas ahí, bueno, me sabe mal por los lleidatanos que me estén viendo, pero
a ver,
tú
llegas tenemos ahí, aquí un problema, Belén.
Sí, de hecho tengo amigas de Lleida, pero bueno, están de acuerdo conmigo.
Ah, están de acuerdo contigo.
Sí, sí, sí.
Jo vull pensar que són aquestes fàbriques de porcs que hi ha al voltant de les afores de Lleida.
Granges, no fàbriques.
Les granges, que arriba tota la pudor, depèn del vent, arriba l'olor.
Jo vull pensar, Lleida, jo vull pensar que aquesta noia, amb les seves amigues, hauran de...
Agafi l'avió, el barco, i escolta, i que vagi tirant. Si no
hauran de parlar amb ella i fer, diguéssim, una reflexió al respecte del que comentes.
Serà que no hi ha porcs a Mallorca?
Rocco, moltíssimes gràcies.
Fins demà.
4 i 7, ara tornem. Fàstic.
El peix és un aliment que ens aporta molts nutrients, però cal que sigui fresc i de qualitat. A Supermercat Plus Fresc ens arriba el peix i marisc més fresc de la Llotja de Tarragona, la Ràpita i d'altres llotges del país. I en menys de 24 hores el tens a les nostres peixateries, on te'l preparem al teu gust. I si vols, te'l cuinem al forn sense cap cost afegit, mentre tu fas la resta de la compra. El peix més fresc, a Plus Fresc. De Lleida des de 1929, el súper que t'estima.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona. Vine a descobrir-lo. T'esperem a Masterclass, el teu concessionari oficial Hyundai a Barcelona.
Vols dur el teu cos al següent nivell?
Vine a posar-te en forma, sentir-te saludable i amb energia als centres esportius d'UIN.
Activitats dirigides, entrenaments de força i resistència, equipament d'última generació amb connexió al mòbil i un club júnior per als més petits.
D'UIN Club, ara amb el mes de setembre de franc per començar amb la millor actitud.
Troba el teu centre d'UIN més proper a duinclub.com. D'UIN, benvingut al teu club.
Maurens. Quan hem deixat de fer-ho?
La tecnologia serveix per no parar mai de trobar nous camins. Descobreix com de lluny et pot portar, aprofitant que tornen els 10 dies Kia del 14 al 25 de setembre. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Comença la temporada de l'Orquestra Simfònica del Vallès amb la 7a Sinfonia de Beethoven, la Sinfonia Clàssica de Prokófiev i les Variacions Rococó de Tchaikovsky, interpretades pel violoncel d'Anastasia Kobekina. Un concert imprescindible dirigit per Andrés Salado. El divendres 22 de setembre a la Faràndula de Sabadell i el dissabte 23 al Palau de la Música Catalana. Entrades a usvallès.com.
Estàs pensant en un nou SEAT? No et perdis les ofertes irrepetibles de Baix Motor, concessionari oficial SEAT. Ha arribat el moment. Tria el teu nou SEAT a Baix Motor SEAT. Tota la gamma SEAT a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes i vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi, Gavà, el Vendrell, Valls i Vilanova. Baixmotor.es.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposant de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
Ara sí, tria la teva destinació i gaudeix amb Viatges Capravo. Costes, sí. Illes, sí. Carib, sí. Circuits, sí. Un gran viatge, sí. Reserva aquest setembre tot amb un 7% de descompte i viatge des d'ara i fins al 31 de desembre. Vine a la teva oficina Viatges Capravo. Ara sí.
A Fama Living Barcelona hi trobaràs el sofà dels teus somnis. Sí, sí, aquell que portes buscant tota la vida.
Fabriquem el teu sofà a mida, amb teixits personalitzats, i te'l portem i muntem a casa. Sofàs per gaudir de debò.
Visita les botigues Fama Living de Diagonal 329, Montaner 293, Mallorca 156 o famaliving.com i deixa't assessorar.
Fama Living, la marca de sofàs que està conquerint el món.
Sabem que la tornada a l'escola pot ser dura, per això des d'Auto 88 t'hem preparat una oferta irresistible. Fiat 500 100% elèctric des de 16.000 euros, amb carregador Wallbox de regal. El preu inclou el descompte Plan Mux 3, només del 18 al 23 de setembre. Entrega immediata, unitats limitades en estoc. Demana la teva unitat a Auto 88 Maquinista. Auto88.com.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Són les 4 de la tarda, 11 minuts, anem a resoldre l'enigma d'avui relacionat amb Núria Feliu i un disgust.
Home!
Un disgust que va tenir un ambaixador espanyol, nord-americà. Sí, l'ambaixador espanyol als Estats Units l'any 1966, que va ser quan ella va actuar a Nova York. I va haver-hi una interpretació en concret que el va fer enrabiar moltíssim. I preguntàvem quina era aquesta interpretació. Opció A, ja us he reconegut.
Ja us he reconegut. Amics que m'heu vingut a veure.
Opció B, el vestit d'en Pasqual.
L'estic
D'acord. Em costa molt tallar aquesta cançó. Era la preferida de la meva àvia. Opció C, el cant dels ocells.
Els ocellets cantant.
I opció D, el cant del poble.
Glòria, catalans cantem, cantem amb l'ànima.
I la resposta correcta, la cançó que va fer enrabiar tant l'ambaixador espanyol dels Estats Units l'any 1966 en aquest concert que va fer Núria Feliu al Waldorf Astoria, va ser la C, el cant dels ocells.
Ai, sí? Ai.
Ho explicava ella mateixa a una entrevista que li va fer Lídia Heredia fa 3 anys.
Vas arribar a cantar en català a Nova York als anys 60, sí? Davant de l'ambaixador espanyol que el règim de Franco tenia als Estats Units.
Quina enrabiada va agafar aquell home. Oi, Déu meu, sentir-me cantar en català, sentir-me cantar el cant dels ocells, sentir tocar el tete, va agafar una enrabiada de mort. De mort, podria imaginar jo, encantada de la vida.
Ella encantada de la vida perquè va veure que l'altre s'emprenyava i va dir, doncs mira, jo això ja ho he fet bé. En fi...
Home, els ocells haurien de ser coloms.
Avui hem rebut
paraules, paraules, paraules. Paraules, paraules, paraules.
La Marta.
399 mails són els que hem rebut avui i d'aquests 232 són correctes. Senyor Buigas, un número de l'1 al 232.
El 200.
El 200, perfecte.
Quina poca és, per dir el
nombre. Ja tenim la guanyadora, és Laura Fauquet Maimi. Bona tarda, la resposta correcta és la C, el cant dels ocells. Molt bé, Laura, felicitats.
Felicitats.
Doncs Maria Xixó, fins d'aquí una estona, que ens n'anem de ruta pel Camí de Santiago amb tres...
Ens han dit que en català... Camí de Sant Jaume.
Jaume.
Camí de Sant Jaume. Ens han renyat, que no és Camí de Sant Jaume. Camí de Sant Jaume. Camí de Sant Jaume i que, per favor...
Per favor,
bé,
per favor,
eh?
Demano, per favor.
Per favor, per favor, per favor.
D'acord, sí, el nostre nom és Caixa d'Enginyers, però això no vol dir que tots els nostres socis siguin enginyers. La veritat és que no cal que sigueu enginyers per ser-ne sòcies o socis. A Caixa d'Enginyers hi ha mestres, emprenedores, psicòlogues, perruquers, farmacèutics, autònomes, estudiants, jubilats... Som una entitat oberta a tothom. I a Caixa d'Enginyers, quan diem que som una entitat cooperativa oberta a tothom, també parlem del planeta. Perquè no només ens preocupem de tenir una relació propera i de qualitat amb les nostres sòcies i socis, sinó que també estem compromesos amb les finances sostenibles, l'economia social i la societat. I és que a Caixa d'Enginyers tenim una manera diferent d'entendre les finances. Caixa d'Enginyers, ni caixa ni banc. Sòcies i socis, uneix-te avui a una entitat cooperativa oberta a tothom.
Déu-n'hi-do com estan les coses, com s'està escalfant l'olla. Això em recorda allò del de, bueno, allò que s'escalfa, es va escalfant l'olla i el gripau finalment mor a l'olla.
Sí,
doncs,
sí, no se n'adona.
Això és, aquesta és la sensació que tinc jo amb el que pot passar amb aquesta possible investidura de Pedro Sánchez amb Sumar. Per què ho dic? Doncs perquè, de moment, Núñez Feijóo està apretant al màxim per sortir investit la setmana vinent. Míriam Díaz.
Sí, recordem que queden 5 dies per aquest primer intent d'investidura d'Alberto Núñez Feijóo, i el tema està en que Pedro Sánchez ahir va deixar entreveure que assumia com una opció la possible amnistia als independentistes.
Creo, y cuando digo que voy a ser coherente con la política que he hecho de normalización y de estabilización de la situación política en Cataluña, pues, en fin, estoy diciendo mucho.
Doncs la vella guàrdia del PSOE, que va alçar el to contra l'actual rumb dels socialistes en un acte ahir, Felipe González i Alfonso Guerra.
No puede haber amnistía, porque no cabe en la Constitución, ni políticamente es aceptable. No podemos dejarnos chantajear por nadie. Y mucho menos... y mucho menos por minorías en vías de extinción.
Euskera Republicana y Junts han perdido 550.000 votos y resulta que perdiendo todo eso ahora tienen más fuerza que nunca. Eso es lo contrario a la democracia.
Amb aquesta mala maró, el PP vol aprofitar-ho per aconseguir que alguns diputats socialistes puguin dimarts donar suport a la seva investidura.
Anem a Madrid. Jordi Armenteres, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, de fet, el mateix Feijóo ja ha dit que trucarà en les properes hores a Emiliano García Page, un dels actuals barons del PSOE, totalment en contra amb la possibilitat de la llei d'amnistia.
És del que estem pendents aquests moments, aquesta tarda. La trucada s'ha de fer, però... si no s'està fent en aquests moments, al llarg d'aquestes properes hores. I, de fet, Toni, l'entorn de García Page ja ha fet córrer que per cortesia li agafarà el telèfon, però que no té res a negociar sobre la investidura, en tot cas sí reivindicacions de Castella-La Manxa, que és el que farà. De fet, Page és un dels que hi van anar a escoltar i aplaudir Felipe González i Alfonso Guerra a l'Ateneu de Madrid, just a darrere del Congrés dels Diputats. Què busca Feijóo? Doncs tornar a l'atac per intentar guanyar la investidura de la setmana vinent, que té... en principi totalment perduda perquè li falten vots i durant un mes i mig no n'ha aconseguit ni un. Avui feia aquesta enèsima crida als socialistes discurs, n'ha dit això.
Ya hay muchos socialistas que se atreven a hablar por primera vez. Y hay socialistas que han hecho mucho más por España que los nuevos que están sentados en el Consejo de Ministros y en el Banco Azul. Y por lo tanto, les puedo asegurar que yo también estoy de acuerdo en que la amnistía es la condena de la democracia.
Però sí, com sigui, tot el Partit Popular assumeix que el que han d'entomar és un relat d'investidura perduda per intentar tirar endavant en els propers mesos. El tema és com s'entoma aquest relat.
Però, Jordi, no hi ha especulacions, ho dic perquè jo ho llegeixo constantment, de... que hi pugui haver un tamallazo, és a dir, algun vot del Partit Socialista a favor i que finalment surti investit Feijóo a partir de tota la polèmica a l'amnistia?
No, el PSOE, o sigui, sí que es fa córrer en mitjans de dretes, però el PSOE reiteren des del dia després de les eleccions que els diputats que es van presentar a les llistes del PSOE en cap cas trencaran la disciplina de vot i menys amb això. O sigui, que no es repetirà, ho dèieu ara, el Tamayazo a la Comunitat de Madrid fa 20 anys, eh? O sigui,
sí, sí, per això.
Fa 20 anys això ja.
Aquesta és l'especulació, és l'especulació des de fa, diria, no una setmana.
Des del 24 de juliol.
Exacte, permanentment que s'estan fent contactes, el Partit Popular s'està movent, està intentant que algun diputat o alguns diputats del Partit Socialista finalment donguin el vistiplau, i més ara amb la llei de l'amnistia.
Al PSOE ho preguntem molts dies i ens diuen que les circumstàncies de fa 20 anys amb aquell Partit Socialista de Madrid on van sortir aquells dos diputats que van fer president Esperanza Aguirre quan hi havia majoria absoluta d'esquerres, això no pot tornar a passar, en cap cas es pot repetir.
Bon, què t'han de dir?
Veurem que, des de les files del PSOE, què es diu?
A veure, sobre González i Guerra, avui el que hem sentit és bàsicament una falta de lleialtat. De fet, ahir l'acte, no sé si era quarts de vuit, les vuit del vespre, sí. De fet, a les set i pico de la tarda ja hi havia veus del PSOE alertant que Guerra i González anirien amb el discurs que ens tenen habituats aquests últims 15 dies. Si us hi fixeu, durant tota la campanya electoral van estar callats i ara tornen a parlar. I a més és molt estrany que González i Guerra, que van acabar molt malament, compartissin un acte com aquest, que era la presentació d'un llibre entrevista a Alfonso Guerra presentat per Felipe González. Tot plegat una raresa.
Bueno, però fa un any, no? Fa un any que es tornen a ser amics, es veu?
Sí, 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 però van acabar com van acabar. Guerra va acabar molt malament amb González per com va sortir en el seu dia del govern espanyol, i la seva relació precisament no era fluida. I ara en aquests moments sembla que sí. En tot cas, l'edat sempre fa una cosa que acaba resituant tothom al seu lloc. Tres exemples de la direcció actual dient-li a González de Guerra que falta lleialtat.
¿Qué parecen las palabras de González de Guerra?
Antiguas.
Pues oye, lo respetamos, pero no es la decisión del Partido Socialista, y como, no como antes, sino como ahora, los militantes pueden elegir.
La opinión está muy bien, que cada uno tenga una opinión, pero también hay que saber cuándo conviene expresarla, en qué marco y a quién sirve.
Eren tres veus, Miquel Iceta, Santos Cerdano, José Luis Ábalos, l'exministre defenestrat en el seu dia per Sánchez, però que continua sent diputat per València, ha repetit. Per cert, no hi haurà sancions ni a Felipe González ni a Alfonso Guerra, com sí que va passar la setmana passada amb Nicolás Redondo, l'exdirigent històric del socialisme madrileny, que es va enterar o es va assabentar que l'expulsaven del PSOE. Avui ho explicava la Neus Tomàs a la tertúlia del Món RAC1 quan estava dinant precisament amb José María Aznar.
Home,
si es fa el sorprès, tindria sentit que busquéssim en aquell dinar
el
marquer de l'expulsió.
Bé, estarem molt pendents del que pugui passar en les properes hores, perquè jo crec que l'ofensiva és brutal. Alfonso Guerra, que ha seguit amb la ruta aquest matí criticant la possible llei d'amnistia, aquest matí ha anat a parar diguéssim a una cadena amiga, perquè aquest tipus de discursos és una cadena amiga, que és Antena 3 amb Susana Griso. Què ha dit?
Sí, cadena amiga de les dretes, però
sí,
no tant
però, home, per a veure, no, però vull dir que com que Alfonso Guerra, darrerament, tots aquests líders progressistes que van ser a l'època de la transició i democràcia, cada cop que els ascens estan més escurats a la dreta, és a dir, no sé si és la qüestió, una qüestió d'edat, que a mesura que et vas fent gran et tornes més conservador, i ara són ja no només conservadors, sinó són de conservadors a ultraconservadors. I és el cas, per exemple, d'Alfonso Guerra, que recordem, va ser expulsat del govern de Felipe González per tota la seva corruptela de la família Guerra. O sigui, la família Guerra, recordo,
Juan Guerra,
era un escàndol, la corruptela, la corrupció que hi havia avalada pel Alfonso Guerra, perquè feia ulls grossos, amb tot el que va ser la Junta d'Andalusia. I al final Felipe González el va fer fora. Perquè ara semblen tots uns sants, i aquesta seria la llufa que porta, a banda d'altres coses, Alfonso Guerra. I per no parlar de Felipe González i la X del Gal. I a partir d'aquí podríem anar estirant. És a dir, que aquí tots són pares de la democràcia, amb els seus indults, els que van perpetrar el 23F, podríem seguir fins no parar. I ara sembla que, clar, que surten ells aquí a donar-te lliçons del que és el que és correcte i el que no és correcte. Dit això, a veure...
El democràtic i el que no és.
Sí, sí, exacte. És que ara surten ells, són els pares de la democràcia, per no parlar del José María Aznar, que es va incorporar a Espanya amb una guerra il·legal. I amb una, presa de decisions que va comportar al final unes conseqüències que encara patim amb els atemptats que van viure a Espanya.
I és d'art que abans de ser polític feia articles contra la Constitució.
Bueno, per això dic que al final aquí et surten els pares de la, aquests pares, en principi, entre cometes, de la democràcia, que et donen lliçons del que és correcte i el que no és correcte, quan ells, quan han governat, han fet coses correctes i han fet coses incorrectes. Però clar, ara ja, diguéssim, que...
No se'n recorda.
No se'n volen en recordar. Bé, què ha dit avui Alfonso Guerra? A veure.
Mira, un parell de declaracions. La primera sobre l'independentisme.
Estas cosas se retuercen muy fácilmente. Yo creo que los nacionalistas están haciendo una ley amasándola. Están pensando, a ver si le podemos también meter a Jordi Pujol, a ver si podemos meter también lo de Artur Mas y el 3%, a ver si podemos llevar esto hasta el Milé del Palacio de la Música. Y hay que tener mucho cuidado porque, claro, eso es una impunidad.
Milet.
Y después...
¿Por qué tiene que ver una cosa con la otra?
Hi ha gent, perdona, hi ha polítics, jo que tinc una edat, hi ha polítics que mai s'han fet estimar Catalunya.
Aquest n'és un.
Per exemple, Rodríguez Ibarra sempre mai ha dit una paraula que digui, hòstia, mira, pues aquí està bé o ha tingut un detall. Mai. Alfonso Guerra és d'aquests que mai ha tingut cap detall, o sigui, sempre ha sigut un bord amb Catalunya.
L'envant.
Vull dir, hi ha un perfil de polític que no sé exactament quin problema té, però, o quin problema tenen, que sempre és l'antipatia. És com una antipatia, una ràbia, no sé, no he entès mai, perquè mai s'han fet estimar, o sigui, pels catalans mai, sempre al contrari, sempre burxant, sempre buscant. És curiós, però hi ha un perfil que és aquest.
Una xicota catalana que els hagués deixat de joves.
No li sé dir, però és curiós. Hi ha polítics que sí, i en canvi doncs, hi ha uns altres que no sé, sempre són amb aquest taranà, que no he arribat mai a entendre el per què. Bueno, què més, Jordi, perdona.
Mira, sobre Yolanda Díaz.
La vicepresidenta, criticando falta de rigor político, jurídico. Sí. Ella la habrá dado tiempo entre una peluquería y otra.
Es absolutamente detestable que se nos juzgue por el pelo en vez de por las neuronas. Alfonso Guerra se lo tiene que mirar.
Se lo tiene que mirar, diu Carmen Calvo, l'ex vicepresidenta espanyola. Mira, i al voltant de la investidura suposadament fallida de Feijóo de la setmana entrant, avui hi havia dues converses molt repetides als passadissos del Congrés dels Diputats. La primera és la possibilitat que algun socialista pugui anar a aquesta manifestació del Partit Popular de diumenge. Diumenge recordeu que hi ha aquell acte que va propiciar José María Aznar i a l'igual se suma Mariano Rajoy, sí. I acaba convocant Feijóo i la direcció del PP. A veure, avui hem sabut el cartell parlaran Almeida com a alcalde de Madrid, Ayuso com a president de la comunitat, i al darrere els tres presidents del PP. Casado és un parèntesi, no existeix en aquests moments. Per tant, Aznar, Rajoy i Alberto Núñez Feijóo. La por al PP que hi hagi més aplaudiments per Ayuso que per Feijóo, a Aznar que per Feijóo i a Rajoy que per Feijóo. Clar.
Bueno, serà interessant de veure l'aplaudímetre, veure quina intensitat té. Amb tot això, avui hem tingut CIS, Jordi, un CIS que, bueno, és aquest CIS del Tezanos. Què ha sortit? Com ha anat?
No, però explica el que ha sortit.
A veure, aquí el tema... Tu dius CIS del Tezanos, però al final és l'institut que més va acabar quadrant el que
sí,
va passar.
Sí, sí, no, CIS del Tezanos, ho anava a afegir, que va ser el que ho va clavar més.
El més criticat, final. Però també sí, sí. El que s'hi va costar més.
Totalment d'acord.
A veure, què diu el CIS? Doncs que guanyaria el PSOE. No és cap novetat. Fa 5 anys que el CIS de Tezanos diu que guanyarà el PSOE. Però si anem a buscar els percentatges... A veure, fa 2 mesos el Partit Popular va guanyar les eleccions el 23 de juliol amb un 33% dels vots. El PSOE es va quedar amb el 31,7. Doncs bé, el CIS el que estima és que això quedaria al revés. O sigui, que el PSOE es quedaria amb el 33,5% dels vots, que el PP el 31,7%, cap dels dos majoria absoluta, molt lluny, hi ha pràcticament 2 punts de distància. Hauríem d'anar a buscar aliances una altra vegada. Què passa amb Sumar i amb Vox? Doncs que tots dos perden percentatge, entre un 1 i un 1,5%. I llavors hi ha una altra derivada. Clar, el CIS no és territorial, o sigui, no es pot veure cada comunitat autònoma com evoluciona el vot. Però sí que en el cas de Catalunya, com que hi ha partits que només es presenten a Catalunya, o sigui, no podem saber quin resultat faria el PSC, perquè et diu un 33% global a tot Espanya, però com que Esquerra i Junts només es presenten representant a Catalunya. Sí que hi ha una altra conclusió aquí, és que hi va haver aquest empat amb Esquerra amb uns milers de vots per davant de Junts a les últimes eleccions. Això ara es capgiraria.
Ah, sí?
O sigui que Esquerra va de capa caiguda i en canvi Junts està pujant en intenció de vot, o almenys això és el que pronostica el Centre d'Investigacions Sociològiques.
Jordi Armenteres, moltíssimes gràcies.
Salut, fins després.
Adéu-siau, bona tarda. Bueno, Míriam, què més tenim? Avui Protecció Civil ha avisat que a les portes de la tardor poden arribar pluges fortes, cosa que és habitual a la tardor,
sí, clar,
i sobtades, que seran més freqüents i que no tothom està preparat.
Exacte, demana als ciutadans que es mantinguin informats de la previsió, perquè el temps cada cop és més violent i, per tant, costa molt d'afinar doncs les previsions del temps.
Però si ja dic, mira, ara tenen un refrany. El setembre aixuca les fonts o s'endú els pots.
Aquest és bo.
És que, clar,
aquest és bo. I on anirem?
Eh?
On anirem?
Quan?
Aixugarà les fonts o s'endurà els ponts?
Ah, que sí, oh?
Pues això, perquè ho dius.
Home, però perquè
fas perdre el temps.
Mira, el setembre el temps és molt de tembre, una altra cosa que es diu.
Ja, i què?
Que fa por. Els de tembre és una cosa que es deia antes.
Jo no.
Aviam. Si es deia antes, per què ho diu ara?
No, perquè ara m'ha vingut de dir-ho.
Aquesta frase s'ha de dir antes. Ja està,
antes
ara no,
de quan? Sí. D'abans de del programa?
D'avui. Antes d'avui.
Podem continuar, sisplau,
sí,
perquè...
Mira, només una dada. Aquest setembre ja s'ha hagut d'activar tres vegades l'alerta del Pla Inuncat.
Sí, home, i tant.
En canvi, l'any passat, de setembre a desembre, només la van activar quatre cops, perquè veieu que com està canviant el tema. També alerta Protecció Civil que un de cada 10 catalans viu en una zona inundable i un de cada 100 en una zona de molt risc. Marta Cassany explica que hi ha zones especialment delicades.
Els municipis que tenen un percentatge major de la seva població en zona del risc d'inundació estan situats principalment al litoral nord, al Pirineu, i després al Baix Ebre i al Montsià, en aquestes dues comarques, que tenen més del 50% de la seva població municipal en alguns casos.
De fet, la directora del Meteocat, Sara Issa Roca, diu que no descarta que les greus inundacions que hem vist a Grècia fa poques setmanes poguessin repetir-se o que tinguessin lloc aquí.
És que una situació com la que es va produir a Grècia, doncs tampoc no podem descartar-la en l'escenari que actualment doncs estem vivint.
Perquè ha dit que estem anant d'un clima mediterrani a un clima cada cop més tropical.
Mira, primera que ja ho sabem tot això, i segona que és que no estem mai contents. Jo no sé què fa uns mesos demanàveu pluja, vam pujar a Montserrat, vam obrir l'aixeta amb la Mare de Déu, i ara la senyora aquesta
ve a dir
que ara vindran riuades i inundació. Però què esperàveu?
Perdona,
no esteu mai contents.
Nosaltres què vam demanar? Pluges.
Ara.
I les pluges han vingut i seguiran venint, eh?
Doncs ara no estan contents.
Però si, escolta, si la pluja no sap ploure, quina culpa és nostra?
Ara?
Quina culpa tenim nosaltres que no sàpiga ploure? Ja diu la cançó del Nyordo aquell, el Raimon, la pluja no sap ploure.
El meu país,
la
pluja no sap ploure.
No sap ploure? Quina culpa és meva? O plou poc, o plou massa.
De tota la vida.
Per cert, el Nyordo aquest del Raimon, que ara ha tret un llibre, saps què? No? Què passa? Se li ha acabat els calés, no? Se li ha acabat els calés que es va gastar venent-se a Espanya, no? No s'havia jubilat? Pues que se vaya a mirar les obres con los otros viejos, m'entens? Ara te dic una cosa. Si hi ha inundacions, se li mullaran els llibres.
Tot el dia està amb el mateix, de veritat. Bé, més coses. Atenció a aquesta notícia, perquè la festa medieval més important de Catalunya ha acabat amb una intoxicació massiva.
Sí, parlem del Festival Terra de Trobadors, que es va fer el primer cap de setmana de setembre a Castelló d'Empúries i que va plegar 50.000 persones.
Que Déu-n'hi-do, eh?
Doncs s'investiga un brot de salmonelosi que ha afectat 48 persones que van estar al sopar medieval de la nit del 8 de setembre.
Aquesta celebració conclou el nostre casament.
No és un sopar qualsevol, és un autèntic àpat medieval que serveix a més de 400 persones, tothom vestit d'època, presidit per, com sentíem, la comitiva dels comtes d'Empúries.
Però tot com mòbil, con iPhone
sí,
i con bamba.
Però és que s'ha creen tot, o sigui, el menjar, els aliments que es menjaven a l'edat mitjana, va ser el menú.
Preciós.
Doncs tots els afectats han tingut algun d'aquests símptomes. Mal de panxa,
normal.
Diarrea, mal de cap, febre, nàusees i vòmits. Fins i tot un dels afectats va haver de necessitar anar a l'hospital i li van donar l'alta ara fa una setmana.
Un hospital medieval, suposo, un hospital medieval, no?
Sí, amb una carpa.
Fent sangrar per...
Sí, encara no saben quin aliment estava en mal estat. Falten les proves per veure, doncs...
Bueno, és normal, és normal. Això és més medieval que mai. Perquè a l'edat mitjana, quina era la seguretat alimentària?
Nul·la.
Pues tant, ja està a l'alçada de la cosa.
De la cosa, sí.
I hauria d'haver decapitats i tot.
Ja què diu?
Home, a l'època aquella decapitaven, eh? Que sortís un bufó a fer gràcia, sí. I si no fa gràcia, pam, tens el cap.
Fora. El penjaven.
Per
la veritat és que després d'escoltar segons quins comentaris, ara el que farem és...
Anar al teatre.
Al teatre Borràs, amb una proposta, a veure si a vostè li interessa, de gossos.
Sí, perquè, atenció, des del 15 de setembre i fins al 15 d'octubre podeu veure Els gossos al Teatre Borràs. Sí. No et perdis aquesta comèdia protagonitzada per Mercè Arànega, Joan Negrier, Sandra Monclús, Albert Pérez i Pau Ferran. Va sobre aquell moment en què per fi t'atreveixes a qüestionar-te si tens la vida que volies. Que no sé si és una pregunta que vostès plantegin.
Jo no em vull.
Doncs li faria reflexionar. Els gossos t'esperen aquest setembre al Teatre Borràs. Entrades a la venda a balanyaenviu.com.
Sabaterra!
Doncs gràcies, Marta. Per cert, una exposició que no es podeu perdre és l'exposició de la que en parlarem durant els propers minuts amb el seu autor. És la mostra monogràfica retrospectiva que comença demà a la Pedrera i fins al 14 de gener a la Fundació Catalunya La Pedrera, la mostra del pintor, de l'artista Antonio López, amb qui parlarem d'aquí 3 minuts.
Versió RAC 1. Quan el teu fill punxa la roda del cotxe, sona així. I quan el teu fill punxa el saló de casa, així. Si unifiques les teves assegurances del cotxe i de la llar a més d'un estalvi garantit, t'incloem la cobertura de pneumàtics i un manetes per casa. Sí o sí. Vine directe a lineadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta les condicions.
Amb l'Agenda Espanya Digital 2026, tots som protagonistes de la transformació digital del nostre país. Tant és si ets l'Edu, la Judit o l'Aureli, si tens 20 o 80 anys, i tant és el teu origen, si ets del camp o de la ciutat. Benvinguda a Espanya Digital, aquí i ara, Govern d'Espanya. Campanya finançada amb el Fons Next Generation, Pla de Recuperació.
Iberdrola trae planes a tu medida. 6 tarifas de luz que se adaptan a ti. Da igual que seas de los que disfrutan en pareja de una peli o de un karaoke. Y ahora, además, ahorra hasta un 20% en tu consumo de la luz. Llama al 924 24 24 o entra en iberdrola.es. Elige la tuya y empieza a ahorrar ya. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Quan obres aquell estoig oblidat i trobes la pulsera que ja no et poses...
O el rellotge que ja no utilitzes...
Què pots fer?
És fàcil. Posa't en contacte amb Circa.
Circa. Experts compradors internacionals d'alta joieria, rellotgeria i diamants. Circa compra les peces que ja no utilitzes i et paga immediatament.
Demana cita a circajewels.com o al 93 215 76 78.
El sud global ressorgeix amb força. Qüestiona l'ordre internacional nascut després de la Segona Guerra Mundial. És un grup de països heterogenis amb interessos divergents i fins i tot incompatibles. Però tenen un objectiu comú, que la seva veu es tingui en compte. Vanguardia Dossier analitza els desafiaments que plantegen. L'hora del sud global a Vanguardia Dossier, ja a la venda. Anàlisi per tenir opinió.
Si millones de personas vienen a las oficinas de correos cada año, será por algo. Contratar una línea móvil y una conexión a internet con Correos Telecom es uno de esos algos. Descubre este y otros productos en las oficinas de correos y en visitcorreos.es.
Ja és setembre i és hora de tornar a començar. És moment de canviar el teu futur laboral i d'arribar on realment vols ser. Però no cal que tanquis a una aula tot l'any per aconseguir-ho. Ara ho pots fer en tan sols 5 mesos i des d'on tu vulguis, gràcies a Núcleo Digital School. Perquè el teu futur és digital i comença aquí. Visita núcleo.school.
Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
RAC+1 Podcast.
RAC+1 i Borges presenten Respostes que alimenten.
el podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
T'has preguntat mai si la sopa alimenta? Si existeix una dieta de la longevitat? O què podem fer per menjar bé sense gastar tant? Aquestes preguntes i moltes d'altres tindran...
Respostes que alimenten. Amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles. Tercera temporada.
Per saber què mengem i com ho mengem.
Escolteu-lo cada 15 dies, els dimecres, a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Tots som...
Més...
U.
A Borges portem més de 125 anys seleccionant les millors varietats i l'origen dels nostres fruits secs per garantir la millor qualitat i sabor.
Oferim productes saludables amb els beneficis nutricionals per tal de promoure una alimentació sana i equilibrada.
I cuidem la terra que te'ls ofereix, elaborant-los de manera sostenible amb el medi ambient.
Borges, l'expert en fruits secs.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Com dèiem, demà divendres s'inaugura la Fundació Catalunya La Pedrera, la primera mostra monogràfica retrospectiva del pintor, escultor i dibuixant Antonio López. Serà el primer cop que l'artista, el màxim representant del moviment realista espanyol de la segona meitat del segle XX, presentarà a Barcelona la seva gran obra. Aquest matí hem tingut la sort, un grapat de periodistes, de visitar l'exposició acompanyats del mateix Antonio López, que ens ha fet de guia. I aquí saludo aquesta hora de la tarda. Antonio López, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañar.
Buenas tardes.
Y buenas tardes.
Sí.
Digo, muchas.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Digo, muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por la guía que nos ha hecho esta mañana en la exposición.
Ah, claro. Sí.
¿Qué le ha parecido el montaje?
A mí me gusta mucho cómo ha quedado. Han hecho una labor de montaje verdaderamente excepcional. Todo lo que ha llegado lo han trabajado, lo han elaborado y han creado una exposición verdaderamente creativa y estupenda, magnífica. No puede estar mejor.
He visto que salía un poco como horrorizado de una imagen suya que hemos podido ver en un audiovisual. ¿Ha visto ya el audiovisual o todavía no?
He visto trozos. He visto trozos. Sí, a mí me cuesta verme.
Sí, he visto que salía pitando, digo.
Es que no lo esperaba. Y me he visto allí en la pantalla muy grande. Me ha asustado un poco.
Esta mañana nos ha contado muchas cosas. Por ejemplo, nos ha explicado que le gusta más dibujar que pintar. ¿Por qué?
No me gusta más dibujar que pintar. Si he dicho eso, no es así exactamente. Que me gusta mucho dibujar. Y no a todos los pintores les gusta mucho dibujar. Sí, ¿me oyes bien?
Sí. ¿Usted me oye bien?
Sí. Más o menos,
bueno,
sí.
Bueno, intentaré incrementar la voz. Hemos visto muchas obras suyas inacabadas, esculturas, la Gran Vía de Madrid, por ejemplo, la obra que está haciendo en Barcelona, luego profundizaremos, incluso pintura, obras que ha hecho, en este caso, que expone de su casa. De hecho, en 2019 usted mismo explicó que tenía 70 obras a medias. ¿Las tiene todas en la cabeza?
Las tengo todas en casa. En la cabeza las tengo más o menos una a una.
¿Y tiene?
Según la cabeza tengo la que voy trabajando en ese momento.
¿Y esto, Antonio, qué tiene? ¿Un calendario para ir ejecutando la obra en los periodos que usted pinta? Porque cada obra tiene su momento, su luz, su fecha.
Sí, más o menos. Hay cosas más fáciles porque pertenecen a un espacio que yo controlo más, y otros trabajos que hago que no los hago en mi casa, ni siquiera donde vivo, por ejemplo el de Barcelona, y ahí pues tengo que organizarme la vida un poco para poder hacer los viajes.
Sí, porque...
Pero todo lo haré, todo lo iré haciendo.
Digo, a principios de este año estaba pintando a la vez dos cuadros en Barcelona, tenía dos en Sevilla, dos en Bilbao.
Sí.
Además, el ya iniciado en la Puerta del Sol.
Sí. Claro, pero no a la vez.
No.
Todo.
Me recuerdo.
Ni siquiera en la misma semana. No, bueno, yo voy organizándome. Se puede hacer.
Sí, no. Me recuerda, ¿sabe ese número de los platos chinos? que sí. Pues me recuerdo esto, que tienen muchas obras aquello en marcha.
¿A quién te recuerda?
A aquel número, no sé si usted lo ha visto alguna vez, de aquel número de los platos chinos que se ponen en un palo y
no, no lo he visto, no lo conozco.
Bueno, pues el ejemplo,
sí, mi hija que está al lado me dice que sí, que ya lo ha visto. Yo no lo conozco.
Bueno, que después que
no es... esa mira, es algo que se puede hacer. Yo lo hago, pero seguro que si hablaras con pintores o con literatos o con poetas, te podrían decir que llevan varias cosas al mismo tiempo. Se expresa, sí, pero no lo haces a la vez todo.
Uh-huh. El año pasado...
Y hay cosas que se quedarán en el camino, hay cosas que no las continuaré, uh-huh, porque ese enamoramiento que tiene que surgir el trabajo, pues a lo mejor se te gasta.
Le iba a preguntar que el año pasado vino usted a Barcelona para retratar la ciudad en tres obras, aunque me ha dicho
en dos obras.
Sí, sí, por eso ahí le iba a preguntar, porque en principio nos dijeron que eran tres, pero hoy he preguntado, sí, y me han dicho que son dos, la del Mena.
Son dos cosas.
Sí, la del
Mena.
Exacto.
Sí.
Y la del, sí, Parkway.
Sí, otra desde una vivienda que hay en el comienzo, en la entrada del Parque Güell.
Usted nos... En la exposición se puede ver la obra del Manac, el inicio. ¿Cuándo vuelve? ¿Cuándo la retoma?
Podría ser ya. Es en estas fechas. La fecha es en los espacios del año entre el verano y el invierno. Hay dos espacios entre el verano y el invierno. Uno antes del verano y otro después del verano. O sea, hay la mitad del año, durante la mitad del año yo puedo venir a Barcelona.
Usted decía, nos explicaba que aprovechaba el solsticio, que me ha gustado mucho ese...
Claro, el solsticio de primavera y el solsticio de otoño, me parece que se llama,
sí,
algo
sí,
así.
Sí, 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 a pesar de que usted empezó a pintar en el Maná, que he visto la fotografía, empezó a pintar en enero. Empezó el 25 de enero del 2022, o sea que hacía frío y ya estábamos fuera del solsticio.
No habíamos llegado a él.
Por eso lo digo.
No habíamos llegado, pero hacía un tiempo lo suficientemente bueno como para poder salir a pintar fuera. Uh-huh. Yo lo pude hacer bien. Uh-huh. Me abrigaba, me ponía una gorra y pude trabajar muy bien. La luz era maravillosa.
Uh-huh. En la exposición me ha hecho gracia un comentario que ha hecho usted, porque le han preguntado que las ciudades que usted pinta no hay coches, y usted ha dicho que los coches, como no están quietos, pues claro, usted no los pinta.
Claro, que se queden quietos ahí medio año. Todo lo que se mueve yo no puedo elaborarlo. Tendría que hacerlo a través de fotografías y no deseo hacerlo así.
En la exposición nos ha contado también qué lugares escoge para pintar, incluso desde dónde pinta. ¿Cómo convence a la gente para por ejemplo, hay una de las obras que hace, que lo pinta desde... Una es desde el Corte Inglés de Callao, pero en cambio otro cuadro, claro, que nos ha enseñado, era desde un despacho de abogados, ¿no? ¿Usted qué? ¿Cómo va esto? ¿Usted llama por el interfono y sube a ver dónde...?
Pidiéndolo, yo me entero quién me puede contestar y trato de comunicarme con él. Y siempre me responden bien.
Y entonces se instala un periodo corto de tiempo.
Tengo que agradecer mucho todo eso, porque son unos favores enormes los que me hacen. Gracias a ellos puedo pintar esos cuadros.
Hoy me ha hecho una pequeña usted clase de pintura y me ha comentado una de sus obras, que es un plato con restos de comida. Y usted me decía que hay muy pocas obras... con este de este tipo, es decir, con restos de comida.
Sí, con las cosas de todos los días, de las cosas que vivimos todos los días, se ha pintado poco aquí, con esos temas. Se consideran temas banales, seguramente. Uh-huh. Y no parece que tengan mucha importancia. En general se han buscado temas, bueno, cuando la pintura se hacía a través del encargo, generalmente eran temas religiosos. El arte español está lleno de arte religioso.
Luego me ha llamado mucho la atención porque nos ha explicado también dos esculturas que hay en la exposición, Hombre y Mujer, 1968, sí. 1989, 1994, sí. Sí. Y nos ha explicado la cabeza del hombre, que es un tres en uno. Es que me ha sorprendido porque, claro, ahí hay una configuración. Explíqueme usted cómo confeccionó la cabeza de este hombre.
Yo busqué a un hombre en la calle, digamos, en la vida, que respondiera a mi idea de lo que tenía que ser el hombre de la escultura, y no lo encontraba en su totalidad, y lo fui haciendo a trozos. Encontraba a alguien que me gustaba la cabeza, pues le hacía su cabeza, o las orejas, o la cara, o los brazos, o las rodillas. Lo construía a cachos de diferentes personas, tratando de armonizarlo. Fue un trabajo complicadísimo que no volveré a repetirlo.
De toda la exposición, que es una exposición magnífica, hay esculturas, hay cuadros que todavía están inacabados, hay un montón de cosas. ¿En dónde disfruta más usted trabajando? ¿En la escultura, porque hay una gran exposición de esculturas, o en la pintura? Sí.
Pues pienso que en las dos cosas. Yo he trabajado desde toda mi vida, se puede decir, en la pintura preferentemente. Yo me considero pintor, no escultor. Pero he pasado a la escultura sin dificultad. Y el dibujo es un ejercicio entre la pintura y la escultura que lo realizan hasta los niños. Me gustan mucho las tres formas de trabajo. Me gusta mucho. Paso de una a otra según el tema y según el tema, sobre todo. Hay temas que no se pueden hacer en escultura y temas que sí se pueden hacer en escultura. Temas que deseo dibujarlos, en donde puedo quitar el color y puedo eliminar la materia, y lo hago nada más con el lápiz y el papel. Y otras que deseo la pintura, en que aparezca el color, aparezca la materia y el lienzo, la tabla. Están muy cerca las tres formas de trabajo, son vecinas. Y si ves el trabajo de Matisse, ves el trabajo de Picasso, de casi todos los artistas conocidos del siglo XX, han trabajado en esas tres formas: en la escultura, en la pintura y en el dibujo. Y Picasso pues hizo pues hasta alfarería. Claro. Sí, sí.
La exposición, como decíamos, está en La Pedrera, una obra de Gaudí. ¿Qué concepción tiene usted de Antoni Gaudí?
Pues Gaudí me parece un gran artista. Es un hombre que hace una obra sumamente original, y a veces, bueno, según en qué momento, esa presencia suya, esa marca tan fuerte que impregna en su trabajo, pues puede resultar, te puede fatigar, pero es un gran artista. Y sobre todo cuando ves la Sagrada Familia, es una obra única en el mundo.
Me comentaba que tiene en marcha dos obras, la del Museo Nacional de Arte Contemporáneo, la del Almanac, sí. y la del Parkway. Sí. ¿También la va a reprender en pocos días, o la del Parkway va a otro,
pues, a otro vamos solsticio? Vamos a ver cómo me va la vida ahora. todo depende de cómo me encuentre un poco.
Pero si está usted súper en forma, Antonio.
No creas.
Sí, pues yo, se le ha visto muy bien esta mañana, ¿eh? Se le ha visto muy bien.
Claro, sí, estaba muy bien. Estaba muy contento.
Sí, se le ha visto bien. Y paciente con los periodistas, ¿eh? ¿Alguna pregunta?
Hombre, claro. Sí, claro, sí. Hay que tener paciencia con los periodistas y con toda la gente, hay que tener paciencia.
Bueno, Antonio, ha sido un placer que nos haya acompañado, sí. Y muchísimas gracias, claro, por enseñarnos esta mañana. Esto es un lujo, sí. Ha sido un lujo, sí. Que usted nos explicara su obra esta mañana.
Claro, sí. Fue muy por encima la explicación, ¿eh?
Bueno, pues un día, si quiere, ya me la hace en profundidad, que me he quedado con ganas.
Claro, claro, claro que sí.
Muchísimas gracias, que tenga un buen retorno a Madrid.
Sí, gracias a vosotros.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
L'Antonio López, que, com dèiem, demà mostra monogràfica retrospectiva des del 22 de setembre i fins al 14 de gener a la Fundació Catalunya, La Pedrera, una exposició que des d'aquí recomano. Ha estat al Plensa fins fa poc i La Pedrera, que aquesta fundació, com dèiem, la Fundació Catalunya, doncs ha agafat el fil de grans escultors, de grans artistes, i després de poder disfrutar i gaudir de Plensa, tot i que no se sent massa ben massa estimat a Barcelona, doncs ara el relleu és per una altra referència actual del que és el món de l'art, no només a Espanya, sinó al món, Antonio López. Doncs amb ell hem arribat pràcticament a les 5, d'aquí 4 minuts, i després del repàs a l'actualitat, farem un tomb per...
Camí de Sant Jaume.
Això, camí de... anava a dir Santiago, no.
Sant Jaume.
Camí de Sant Jaume.
Santiago.
RAC 1.
Per fer la tornada més suportable, pots mirar totes les fotos de les vacances per enèsima vegada o mirar-te les ulleres que necessites amb descompte extra. A Mas Vision tens un 30% de descompte en vidres progressius i, a més, un cupó acumulable de 50 euros. Descarrega't a la Mas Vision.es. La tornada, millor a Mas Vision.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Joana, et veig molt rejuvenida.
Ai, nen, el Pep, des que ha anat a Clínica Masculina Europea, torna a estar fet un campió.
Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-masculina.com.
El dissabte 23 i el diumenge 24 de setembre, vine a la 33a Fira del Bolet i del Boletaire de la Pobla de Lillet.
Concurs de bolets, parades de productes de la terra, vins i caves, embotits, mostra micològica i concerts, dinar del Boletaire i molt més.
Fira del Bolet a la Pobla de Lillet.
Gaudeix dels bolets i de la petjada de Gaudí.
Amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Link Motor, el teu concessionari oficial Hyundai a Sant Boi i l'Hospitalet.
Estàs pensant en un nou Cupra? No et perdis les ofertes irrepetibles de Baix Motor, concessionari oficial Cupra. Ha arribat el moment. Tria el teu nou Cupra a Baix Motor Seat. Tota la gamma Cupra a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes i vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi, El Vendrell, Valls i Vilanova. Baixmotor.es.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposant de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, el centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
La Fundació Òpera Catalunya presenta Romeu i Julieta de Gounod. Una òpera extraordinària i un autèntic cant a la vida i l'amor. Tres úniques funcions a la Faràndula de Sabadell, el 18, 20 i 22 d'octubre, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor Amics de l'Òpera de Sabadell. Apassiona't amb Romeu i Julieta, la història universal d'un amor impossible. Entrades a operacatalunya.cat.
El Carlos vol que conegui els seus pares, però només portem 3 mesos junts. Crec que vull posar un llum tros d'IKEA a la sala d'estar.
Però què dius?
Com que la inspiració et pot arribar en qualsevol moment, a IKEA Badalona i Sabadell obrim el festiu dilluns 25 de setembre. Més a IKEA.es/Catalunya.
Sabem que la tornada a l'escola pot ser dura, per això des d'Auto 88 t'hem preparat una oferta irresistible. Fiat 500 100% elèctric des de 16.000 euros, amb carregador Wallbox de regal. El preu inclou el descompte Plan Mux 3, només del 18 al 23 de setembre. Entrega immediata, unitats limitades en estoc. Demana la teva unitat a Auto 88 Maquinista. Auto 88.com.
El 30 de setembre i l'1 d'octubre, vine a Vilafranca del Penedès i activa la teva part més tafanera amb l'Obrim Vilafranca. 18 espais, tots ells amb visita guiada.
Escull què vols visitar, el teu horari i reserva la teva plaça per a l'esdeveniment que mostra el ric patrimoni arquitectònic vilafranquí.
Més informació i reserves a turisme.vilafranca.cat.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
A veure, abans de saludar els companys dels serveis informatius, demà, recordeu, tenim dos torns perquè vingueu aquí al programa
i
en directe.
I se'ns han alliberat alguns seients, per sí. Això fem aquesta nova crida, vingueu, perquè... Home, com què diu vostè? A veure, recordem, sí. Podeu venir de 3 a 5 de 3 o de 5. 5 a 7. Tenim aquests dos torns. I si us fa il·lusió venir demà a veure'ns una estoneta, ja sigui de 3 a 5 o de 5 a 7, ens heu d'enviar un mail a publicversio@racu.net. Publicversio, tot junt, @racu.net.
De totes formes, si no veniu, millor, eh?
No, a veure, per favor, no em porti la contrària.
Que vinguin, no, que no em donen
bé, que vinguin, a veure,
no, però és la feina que té la Xènia.
Que hi ha molta gent que vol venir. Heu d'indicar el torn al que voleu venir, si el primer torn o el segon torn, els noms i cognoms dels assistents i els vostres números de DNI.
Apunteu-vos al tercer torn.
Sobretot, aquells que tingueu plaça, rebreu un mail entre avui i demà.
Hi ha alguna cadira que està com una mica pipí, eh?
Escolti,
el dilluns, el dilluns us confirmarem si veniu divendres.
No. Són de...